Tot costa.
Amb Gavi fora de combat com a mínim 4 mesos, amb Marc Bernal encara lluny del seu 100% i amb Fermín també absent en els pròxims partits, es confirma més que mai la bona notícia que Marc Casado no marxés aquest estiu. Els minuts van cars, però com diu el tòpic, n'hi acaba ben per tots i totes les peces acaben sent necessàries.
Bala Shooter, la marca catalana fabricant de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimecres 24 de setembre de 2025. Efectivament, el dia de la Mercè, una de les patrones de Barcelona, festiu a la capital de Catalunya, però no a tot el país, i és per això que... Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un dia més aquí som, bé, un dia més no, perquè no hi érem, però avui sí, què ens expliques?
Doncs que el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà l'Oviedo en el partit que tancarà la sisena jornada de Lliga. Cubarsí ja estarà a punt, mentre que Valde, tot i haver-se entrenat amb normalitat avui, encara no tornarà per prudència. Crec que haurem d'esperar diumenge a veure'l uns minuts. Lamine Yamal s'ha seguit entrenant en solitari, per tant, també serà baixa. De seguida sentirem Hansi Flick i Paunovic, que lamenta que el futbol es perdi la presència de Lamine Yamal a l'Oviedo.
Això no sé mai si ho diuen perquè els agrada molt el futbol o perquè són mentides patològics. És una de les dues opcions, però no sabem quina.
T'haig de dir que ell probablement prefereix que no jugui Lamine Yamal, però per l'afició de l'Oviedo, veure les estrelles...
Per un dia que ve el Barça...
No? Exacte, sí, veure les estrelles sempre. En camps aquests que acabes de pujar a primera divisió, en d'altres camps potser ja no ho troben necessari. El cas és que demà Oviedo i diumenge el Barça contra la Reial Societat a Montjuïc, després que l'Ajuntament no hagi concedit la llicència de primera ocupació al club. Sentirem la vicepresidenta, Elena Fort, al matí de Catalunya Ràdio, que reitera que l'estadi és segur per poder obrir portes i considera que l'Ajuntament són massa escrupolosos. Vaja, que...
Ara li ha tocat a l'Ajuntament.
I ja hi ha horari pel primer clàssic de la temporada, el diumenge 26 d'octubre, a 1:45 de la tarda, al Santiago Bernabéu, aquella hora que no t'agrada, Costa,
bona
doncs
hora,
mira,
bona hora.
Ja saps que un dels dos clàssics sempre toca a primera hora de la tarda,
la
doncs serà el del Bernabéu.
És que el Bernabéu està techado, a més, sempre, llavors no hi ha problemes d'ombres. Això ens ho traiem. A migdiada, el dinar aquí, a la Gargamella, tot això és una altra història.
I si aquest és a 4:45, això vol dir que el de la segona volta serà de nit.
Com Déu mana, sí.
Diria que el Camp Nou, però jo ja no m'atreveixo a dir res.
Jo tampoc.
Perfecte. La lesió de Gavi, ara ho dèiem, és més important de les que s'esperava. El migcampista andalús del Barça estarà de baixa entre 4 i 5 mesos pels seus problemes al genoll dret. Ahir Gavi havia de sotmetre's a una artroscòpia per solucionar una petita fissura al menisc. Ja ens deia aquí el dia abans la Ruth que si era com el que esperaven serien 6 setmanes, que una altra cosa és que toqués suturar, que és el que ha acabat passant, que aleshores parlàvem de mesos i malauradament van detectar que tenia una fractura important, que havien de suturar-li aquest menisc i estarà de baixa això, 4 o 5 mesos, esperem.
Molt bé.
Tornant a la Lliga Masculina...
Molt bé, no, molt malament en aquest cas, però sí, sí.
Tornant a la Lliga Masculina, avui es disputen 3 partits més d'aquesta jornada intersetmanal, el Getafe a la Ves, que tot just acaba de començar, i que de moment es manté amb empat a 0 al minut 4.
No sé com no el tenim posat. Espera, fes.
Getafe a la Ves, ja sabem, entre un partit d'un entrenador cruifista, i a més com a local deu ser un espectacle, com és Bordalàs, i que avui rep l'Alavés. I a 9:45 de la nit, Atlètic de Madrid, Rayo i Real Societat Mallorca. Ahir, victòria del Madrid, la sisena en 6 partits, al camp del Llevant, una victòria contundent, i amb un nou amic per Vinícius, que s'ha de dir que va fer un gran gol.
Molt bo.
Però va fent amics allà on va, i el d'ahir és el Guezábal, jugador del Llevant, que un cop acabat el partit va dir que el brasiler li havia faltat el respecte durant el partit.
No es pot tenir una nit completa si ets Vinícius.
I ahir també empats del Girona, Sant Mamés, bon gol d'Unagi, que serveix per sumar...
Partidàs. recital absolut.
Doncs amb aquest gol, malauradament després va empatar l'Atlètic Club i suma el segon punt el Girona en aquesta Lliga, i de l'Espanyol també un altre empat a casa amb el València, amb un gol de Puado del temps afegit, el que feia el 2-2. Un punt per cadascun, pel Girona i per l'Espanyol, a la setmana en què s'enfronten, divendres a Montilivi.
Amb el Solà i amb el Sergi Andreu repassarem aquests dos empats amb regust segurament de poc per tots dos, per bé que, com deia la Sonia, el de l'Espanyol es va aconseguir el límit del temps afegit.
I avui hi ha Europa League. El Betis rep el Nottingham Forest a les 9 del vespre, la primera jornada de la Lligueta. Demà ho farà el Celta al camp de l'Stuttgart. Encara en futbol, el Badalona jugarà a la Lliga F el seu partit de dissabte contra la Reial Societat a Salou.
Impressionant, estan superant el Barça, eh?
Saps aquella gira que va fer el Barça de fent país? Doncs és el que està fent el Badalona, que encara no té el... Botifarra, tu?
Jo diria que l'idea...
No, era fent país.
No, home, cony, el nom oficial sí, però la conya era el Botifarra Tour.
La conya periodística.
Sí, home, no, el Barça li va dir Botifarra Tour.
Bé, va haver-hi la nit del gaspatxo, va ser del Barça. Vull dir que jo ja, d'aquella època, hi havia moltes idees i iniciatives curioses. Que dic que encara no té el seu camp a punt, el Badalona, i per tant, el cap de setmana passat va jugar a Sabadell, aquest dissabte jugarà a Salou. En bàsquet, el Girona ha fet oficial la continuïtat del seu director esportiu, Fernando Sanemeterio, fins al 2027, i acabo amb rem. El Mundial de Xangai, Aleix García havia de disputar avui la semifinal de la seva modalitat, però uns problemes informàtics han obligat a ajornar la prova.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Un cop confirmat aquest horari del Clàssic, 26 d'octubre, 4:15 de la tarda, i tal com ha començat la Lliga, us preguntem si creieu que aquesta Lliga es decidirà als clàssics. Podeu votar l'enquesta que tenim ja publicada, tant a Twitter com a Instagram, i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, com sempre ben pendent la Sònia Oleart.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta, i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Després parlarem de la pilota d'or, però com que...
No cal.
No, no tens res a dir.
Home, però si tens la teva secció...
Sí, tenim... ja et vaig enviar un missatge.
Sí, ja ho vaig dir, però... S'ha de parlar una mica, no? És merescuda la pilota d'or? Tant la masculina com la femenina?
Pues que
és una cosa molt genèrica. Estar,
però
jo no hagués votat a Dembélé.
Molt bé, després en parlarem, però perquè...
Puc entendre que hagi guanyat.
Crec que una mica com tothom. A què respon aquesta... Ah, això és la secció de... Què diu aquest burro? Ah, que ja t'ha buscat sintonia i tot.
De l'any passat, eh?
No me'n recordo, podria ser. Molt bé. Leide Gemarrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé. Jo no penso parlar de la pelota d'or.
Doncs hi ha un espai al programa, no perquè vulguem, perquè
no
va ser
avui.
Efectivament dilluns,
no,
però
avui
Hansi Flick n'ha parlat tant en clau Lamin Yamal com en clau Pedri.
Parli Hansi Flick, em sembla bé.
Doncs escoltarem Hansi Flick. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, Iniquem.
Com anem?
Amb ganes de veure's, feia temps que no es veia.
És veritat, sí, per unes coses o per unes altres.
No, sempre per les mateixes.
No, estaves fora de la convocatòria,
sí.
Ja se sap.
Bueno, és el que ens passa als veterans. Només juguem quan no n'hi ha un altre.
Ui. Aquí hi ha crítiques per...
No.
És que ara mateix tenim un problema amb els auriculars amb l'Oriol Domènech i afortunadament m'he perdut el palet de Rigo, que interpreto que anava cap a mi.
Jo també diria que anava cap a tu, però...
Ahir no hi havia programa, Miguel.
No sé per què t'has donat per l'autista, perquè jo ni t'he pronunciat.
Molt bé. Vinga, va. Tenim un munt de coses per comentar, per analitzar, així que tira, salva, entrem en matèria.
Tot costa una dècada.
Mira com canta el Rico, foli.
Ai, con càmera, el look take photograph, show my man away, my code chrome away.
D'acord. Els esports a Catalunya Ràdio. Tot costa una dècada.
La grandesa s'expressa de moltes maneres. Pots fer una anàlisi...
Podria venir a cantar en lloc de parlar. Potser tindria més presència.
Sens dubte, és un dels highlights d'aquests 10 anys.
Totalment, sí, sí. No, no, el Miguel ja ho sap, que quan fem el salt a ICAT serà el primer fitxatge que farem, perquè no ens caldrà punxar les cançons. Ell ja les interpretarà en directe com si fos el cantant de l'orquestra
plateria. Perquè no sabia que estava obert. Ja ho he dit moltes vegades.
Doncs va quedar aquest fantàstic document. Vinga, va, foli, salva.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. When I think back
on all the crap I learned in high
school. Avui ho he vist. It's a wonder I can
think at all. Avui no cal ni preguntar perquè el Salva ha triat aquest Kodachrome de Paul Simon. Sí, era per escoltar l'autor original, diguéssim, molt pitjor que la teva versió aquí.
La versió és molt modesta, sincerament.
Se li van els malucs, s'està aguantant, però se li van els malucs.
M'agrada bé, en aquell moment m'agrada bé.
I ara també, aquesta cançó.
Potser n'havies nascut tu.
Probablement no. I ja... També cantaria si la conegués. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Laia, si li posessis a...
I la ballaria, sempre.
Alguna cosa d'aquestes, també...
Més ballar que cantar, potser.
També.
En el meu cas,
Sí, el Miguel és al revés.
Sí,
és
fem una bona parella.
És més de cantar que de ballar.
Fem el grup, bueno, tenim el grup fet.
Acostumo a cantar molt. Així m'ha anat.
Sí, home, fatal li ha anat. La Laia avui ens ha de parlar d'un munt de coses, dels ecos de la pilota d'or, de la batalla del Camp Nou. Li hem enllevat el nom al podcast del Bernat Soler perquè el Camp Nou ha acabat degenerant o derivant en una petita batalla a Barça, Bombers, Ajuntament i vés a saber quants estaments més. Però abans d'això, la pitjor notícia de la setmana, diria, ens va arribar ahir nit, al vespre, en forma de lesió de Gavi. Abans ho explicava la Sònia, dilluns la Ruth ja ens plantejava quin era el pitjor escenari un cop obrissin el genoll del migcampista andalús del Barça, i va passar això, que van trobar el pitjor que es podien trobar a l'Aia i que en té per una bona temporada.
Sí, va sorprendre bastant. Ahir era el dia que li feien l'artroscòpia a Gavi, va sorprendre el comunicat perquè, clar, sempre des del club s'havia parlat de conservador o artroscòpia, que llavors serien 4 o 5 setmanes de baixa. I el comunicat, que jo vaig haver de llegir dues vegades, va posar 4 o 5 mesos de baixa. I, clar, fins i tot
vaig pensar
en un moment que s'havien equivocat de setmanes a mesos. Evidentment no, malauradament no s'havien equivocat. Primera entrada, comencem pel jugador. Ja vam explicar que la primera lesió, les molèsties, estava sent difícil per Gavi, i ara això ha estat un cop, com us podeu imaginar, duríssim per Gavi, que està molt afectat. No s'esperava haver d'estar un altre cop de baixa tant temps. Ell, quan es va lesionar el 29 d'agost, de seguida va pensar tenir el termini, diríem, que normalment tots els jugadors es posen un termini, en el seu cas era l'aturada d'octubre, per amb allò d'aviam si aquella és l'aturada que torno, que puc tornar, i pensant en el Mundial de l'estiu, que això Gavi ho tenia molt, molt present, i per tant sempre tenia aquest, en l'horitzó, aquesta aturada d'octubre. Quan li plantegen el tractament conservador, ell d'entrada és qui és partidari de dir, no, avancem-ho, si veieu que m'he de fer artroscòpia, fem-ho ja, que així 5 setmanes ja avanço abans i torno abans a jugar. Després fa cas dels consells dels metges del Barça, evidentment, i proven aquest tractament conservador, que es van donar les 3 setmanes de marge, com les molèsties no marxaven, és quan decideixen operar. Clar, es pensaven que el trencament que tenia de menisc era petit. Per això deien 5 setmanes, perquè només llavors podies treure el trosset petit, petit de menisc. Això normalment ho fan en un genoll jove, quan és molt petit el tros, fins i tot menys un 20%, vull dir, tenen els seus càlculs, perquè si és treure molt menisc, en un genoll jove no ho fan i llavors passen a fer la sutura, a cosir el menisc. Però en el cas de Gavi pensaven que no caldria. Quan van entrar a quiròfan i van obrir, el mateix doctor Montllau, que és qui el cirurgià de l'operació, es va sorprendre, també explicaven de com ho van veure. Li fan proves, en aquestes 3 setmanes han estat fent proves d'ecos, d'imatge, de ressonàncies, però això a vegades passa. És cert que normalment ho veuen, però en aquestes ecos, doncs, a les imatges només sortia un trencament petit, no tan gros com el que s'han acabat trobant. Per això han hagut de fer aquesta sutura. Són 4 o 5 mesos de baixa. Aquest és el termini que marca el comunicat del Barça, però insisteixen en què és aquest termini i mínim aquest termini. no podràs cursar terminis, perquè és molt important la recuperació, és molt important que segueixi bé totes les pautes que li donen, perquè si no és una lesió amb uns punts interns dins del menís difícils de curar, i per això parlen que és molt important, malgrat que ja saben com és Gavi, que ell tot és voluntat i voldrà tornar abans, no. Això sí que ho ha de tenir molt clar, i segur que ja ho té molt clar el jugador. Des del vestidor han mostrat moltes... molts missatges de suport a Gavi des de, de tots els jugadors, perquè evidentment ja dèiem que era un cop molt dur, i avui Flick a la sala de premsa també ho ha dit, s'ha expressat d'aquesta manera. Ell sempre ha estat molt atent amb Gavi, quan va arribar ja va tenir aquesta, s'estava recuperant de la lesió, ha dit que ell avui l'ha trucat i l'ha despertat, perquè l'ha trucat molt d'hora, tenia entrenament i l'ha hagut de despertar, i el més important, que ara han de pensar...
Només li faltava això a Gavi. Ahir a la nit li diuen que en té per 5 mesos i avui a sobre el lleven a...
Clar,
a
és que hora. Ens hem d'imaginar aquesta situació, sí, sí. De et despertes a l'anestèsia i en aquella habitació d'hotel, no?, d'hospital, et comuniquen, Gavi, no seran 5 setmanes, seran 5 mesos. Sí, sí, clar, sí. L'impacte és molt gran pel jugador. Per això, Flick avui pensava en Gavi, en el seu genoll i en la joventut, té 21 anys, té molt futur, i aquest és el missatge que enviava de Gavi.
It's maybe bad news, but at the end for him...
Quan vam rebre la notícia era negativa, però per ell és positiu. Té 21 anys i una carrera increïble de 10 o 15 anys. Hem de recuperar-lo, posar-lo al 100% i mantenir-lo en forma. Ara hem d'ensenyar-li la part professional de l'esport. Ell té un gran cor. No m'agrada dir-ho així, però Gavi moriria per aquest club. Hem d'esperar fins que estigui bé, té una gran qualitat, tots li farem costat, i el nostre objectiu ara és recuperar-lo.
This is our goal now.
Doncs Flick ja ha trobat una mirada relativament positiva a aquesta situació, que és que ara ja saben què han de fer, que ja sap Gavi què ha de fer per tornar a ser futbolista i en la seva millor expressió com abans de les lesions. Per acabar d'aclarir qüestions sobre aquesta lesió, tenim en línia el que ja és un habitual del Tot Costa, el doctor David Barastegui, que és traumatòleg especialista en genoll de l'Institut Cugat. Doctor Barastegui, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
I gràcies per ser-hi un cop més, per il·luminar-nos sobre qüestions que desconeixem especialment. Abans d'entrar en matèria, deia la Laia, les imatges no eren gaire clares i això explicaria que d'una suposada baixa de 4 o 5 setmanes haguem passat a un tros de baixa de 4 o 5 mesos. Això és gaire habitual? És a dir, obrir un genoll i trobar-te una cosa tan radicalment diferent a la que imaginaves?
Bueno, a veure, sí que és veritat que les proves, la ressonància, les ecos, les proves complementàries que fem, doncs cada cop tenim més resolució, cada cop ens donen més dades i tenim millor visió del que passa dintre el genoll. Però sí que és veritat que pot ser relativament freqüent que quan tu fas una artroscòpia, que al final estàs veient per dintre el genoll, puguis veure lesions que semblaven una cosa a la ressonància i que després pues, poden ser o millors de les que et penses, o a vegades, en ocasions, pues, com sembla, pitjors. Sí que és relativament freqüent. Vull dir, no, les proves complementàries donen informació, però al final ja et dic que amb l'artroscòpia tu estàs veient el cartílag, els meniscos, els lligaments per dintre el genoll, i això sí que et dona una fiabilitat del que tu estàs veient.
No és el mateix cas, ni cada genoll, imagino que funciona d'una manera diferent, però recordo el cas d'Alexia, que també va ser operada de lligaments i després també va haver de passar per una artroscòpia. És normal, és habitual, més habitual del que fins i tot ens pensem, que després d'una lesió tan greu hi hagi, això que no sé dir-li recaiguda, però aquesta mena d'afectacions un altre cop en el mateix genoll?
Bueno, mira, compte que amb aquest tipus de lesions, i més amb el tipus de pacient que estem parlant, sempre intentes anar al màxim de benefici i també al màxim de risc, és a dir, tant en temps com en les cirurgies, etc. A nivell dels meniscos, el menisc és una estructura que és una miqueta peculiar en quant a la sang que li arriba, en quant a biològicament com cicatritzen, saps? Llavors, nosaltres el que intentem sempre és preservar el màxim de menisc. Per què? Perquè sí que s'ha vist que un genoll sense un menisc doncs té un patiment molt més greu del que té amb aquest menisc. Llavors, és relativament habitual fer aquest tipus de sutures sempre quan la lesió ens deixi fer aquestes sutures. Què passa? Que biològicament aquests meniscos, a vegades, encara que facis una bona sutura, encara que facis un tractament ideal per aquest menisc, biològicament pot ser que li falti, per això també utilitzem tots els estris de les teràpies biològiques, del PRP, dels factors de creixement, per intentar guarir aquesta lesió. A vegades hi ha un percentatge de lesions que biològicament no acaben de cicatritzar i encara que estiguin suturades poden acabar fracassant. I pot ser un dels, dels problemes que podem tenir a posteriori amb aquest tipus de lesions.
Mm. Evidentment és medicina i malauradament pot passar de tot, però com que la via és de la de màxima prudència, per dir-ho així, sutura del menisc, la Laia deia, no hi ha manera d'escurçar el temps d'absència. Entenc que s'han pres totes les precaucions per garantir la carrera de Gavi, que només té 21 anys. Això, insisteixo, ja sé que no és una ciència exacta, però més o menys s'ha fet tot el possible, entenc, per garantir i que hi ha aquestes garanties de que a Gavi no li han de passar factura aquestes dues lesions.
Bueno, ja dic, no conec el cas dintes, o sigui, una miqueta pel que sentim, i no és un pacient nostre. Llavors, sí que... Mira, jo, òbviament, jo crec que l'equip mèdic ha intentat preservar al màxim aquest genoll. És a dir, tenim un pacient que és molt jove, que té una carrera per davant, i que hem intentat preservar-li aquest genoll, tant per la vida futbolística com per la seva vida. Llavors, en aquest sentit, si és una lesió en la que tu pots salvaguardar, te pots intentar restaurar aquest menisc, jo crec que les opcions hem d'anar totes de salvar-li aquest menisc. Mm. Encara que signifiqui,
sí.
Després, evidentment, consensuar-ho amb el jugador, però encara que signifiqui, doncs mira, tens més temps, pues, bueno, la situació també és peculiar de cada jugador.
Entenc perfectament el raonament. El que li volia preguntar és si hi ha algun motiu per pensar que amb aquestes dues lesions, una de gravíssima i aquesta que déu-n'hi-do, hem de patir pel futur de Gavi, o tal com està d'avançada la medicina, tenim garanties que la cosa anirà bé?
Home, a veure, garanties al 100% mai tenim en aquesta vida. Però evidentment, jo crec que s'està fent tot el possible per garantir que el jugador, doncs, pugui tornar al seu nivell de competició. De fet, el tractament que se li ha fet és precisament per això. Mm-hmm. Vull dir que una miqueta és el cas i el prototip de pacient que hem de salvaguardar-li totes les estructures del genoll, encara que això suposi potser un temps de recuperació més llarg del que seria treure-li tot el menisc.
Mm-hmm. Gavi és un jugador que va a totes en els partits i en els entrenaments, i crec que probablement és una de les seves virtuts, i per tant és molt difícil de treure-li això, però des del punt de vista mèdic, això els fa patir una mica més amb un jugador d'aquestes característiques?
Bueno, aquí entra una mica el tema, tant el tema mèdic com el tema psicològic. Llavors, jo crec que la feina amb ell és que ell guanyi confiança amb aquest genoll, perquè sempre, doncs, té una lesió greu i sempre això ens pot donar una miqueta de por en el moment en el que ell, o sigui, ell mateix en el que ell pugui jugar o pugui competir o pugui anar a una entrada o pugui fer qualsevol jugada del partit, i això és el que s'ha de treballar, ja no només mèdicament, en el sentit de que evolucioni correctament i evolucioni en la progressió postoperatòria i la progressió després, quan comenci a fer treball d'adaptació, treball de readaptació i tornar a l'entreno amb l'equip, sinó també a nivell psicològic, que ell vagi guanyant confiança en aquest genoll i que torni a confiar-hi al màxim.
Doncs,
hi ha jugadors que són molt més proclius. Jo crec que el Gavi, doncs, per la manera que té de jugar, pot tenir aquesta por al principi, però jo crec que la superarà i que és un jugador que la mentalitat també la té molt forta.
El doctor David Barastegui, especialista traumatòleg de l'Institut Cugat, que un cop més ha vingut a donar-nos un cop de mà aquí al Tot Costa per explicar-nos el que només els que en saben ens poden explicar. Doctor, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho heu vist, Oriol, Gemma, Miguel... Garanties no n'hi ha, però s'ha fet tot per pensar que la carrera de Gavi, que té 21 anys, ha de seguir amb normalitat després d'aquest nou contratemps, que això sí que, com deia la Laia, el cap del jugador ara segurament no deu veure tot malament i tot negre, però la perspectiva ha de ser d'esperança.
El 100% jo crec que no existeix en res.
Efectivament.
I amb el menisc encara menys.
Encara menys. Hem vist, en canvi, jugadors que s'han trencat 2 o 3 vegades els creuats, com pot ser el Sergio Canales, ja està jugant meravellosament bé a Mèxic, i el futbol i és un futbolista extraordinari.
Militao, crec que 2 també, potser.
Sí, 2 amb 1 any i mig, potser.
I jo crec que acabarà sent central titular del Madrid.
Clar, és un cop de puny comptar els dies en mesos en lloc d'en setmanes, que és el que li acaba de passar al Gavi, però efectivament té 21 anys i tota la vida pel davant. El que es tracta és de si són 6 mesos i mig, que tampoc sigui important, que el realment important és que pugui tindre 15 anys més de carrera, i això és el que ha de preocupar els metges i el propi jugador. És molt fàcil dir-ho, ja ho sabem, perquè ningú més que ell té el patiment aquest de veure's fora, però podria ser que arribés al moment culminant de la temporada en condicions de ser un jugador decisiu per als títols del Barça.
He sentit a Flick dir que Gavi és un jugador molt emocional i que ha d'aprendre a gestionar-se i gestionar les seves emocions ara també, just en aquest moment tan i en aquest cop tan dur per ell, crec que estarà també la clau de la seva recuperació, més enllà dels temes físics, de com respongui el genoll, perquè ara suposo que estarà enfonsat i haurà de saber gestionar, que és molt fàcil de dir i molt difícil de fer, i més en un jugador tan jove com ell, i en una eina a més que no era només el Barça, sinó que no oblidem que és any de Mundial.
Jo, en moments com aquest, jo crec que ara no s'ha de pensar ni en el Barça ni en la selecció, i més pensar en el nano. Ara quan la Laia comentava el tema aquest del cop dur, m'he posat en la seva pell, i a vegades tu quan en un terreny de joc et trenques els lligaments o tens una rotura muscular molt bèstia, és un cop dur, però tu en el moment ja et dones compte de que estàs fotut. Però clar, això que ha explicat la Laia, que tu parlen de tractament conservador, després penses, bueno, m'obriran, però estaré 3 setmanes, 5, 6, però clar, que cap i volta et diguin que aquestes 3, 5, 6 setmanes converteixin en 4, 5 mesos.
Que ha tornat al moment inicial, perquè es va espantar molt, recordo que ho vam explicar, que s'havia espantat molt en el moment, i ha acabat sent el que ell es va tema que seria.
Clar, però a més, el context també és especialment dur, perquè l'any passat, per dir-ho així, va ser l'any de la reentrada, va reaparèixer l'octubre-novembre, però no va poder lluitar mai per la titularitat, i tampoc sé si ho hauria pogut fer aquest any, però aquest any, en teoria, ja era l'any de Gavi al 100%, a veure què. I clar, no ha arribat ni al setembre i ja al garatge, i jo estic d'acord que té prou carrera endavant com per martiritzar-se per si espera el Mundial o no, que això ja ho veurem, perquè ens n'anirem al febrer, més o menys. No sé si tindrà gaire temps per fer-s'hi un lloc, però vaja, primer se l'hauria de fer.
Bueno, de la Fuente sí que ha demostrat des de que està que van els seus, sí. Gavi, sense dubte, és un dels seus.
Ja, però és que té molt per triar, i surt d'haver jugat...
Bueno, però d'aquí 5 o 6 mesos ho veurem.
Sí, sí, per això que estic d'acord que ara mateix mirar el Mundial és mirar massa lluny. Laia, evidentment Gavi no serà demà al Tartiere, no serà en uns quants mesos més, però és una de les nombroses baixes que té Flick pel partit de demà.
Estaven pendents de Balde, que està en la recta final, diríem, de la recuperació. Finalment demà tampoc hi serà Balde, però en principi ha dit Flick, veurem diumenge. Per tant, es marca aquest partit amb la Real Societat. Entre Real Societat i PSG hauria de tornar segur ja Balde, i també seria el termini que es marca per Lamine Yamal, tot i que ell, a diferència de Balde, que ja s'ha entrenat avui amb el grup, Lamine Yamal encara no ha fet tot l'entrenament amb el grup. Amb ells van amb una mica més de prudència a l'hora de parlar de terminis, tot i que se segueixen mantenint aquest objectiu del PSG. Però clar, si vols entrar bé al PSG, o com a mínim per jugar un partit del nivell del PSG i la intensitat que has de tenir amb el PSG, haurà d'haver jugat la Lamine Yamal abans amb la Real Societat, i això és molt d'hort. Ja, bé,
sí,
veurem.
Sí, bé, fa pinta que és justet que Lamine arribi pel PSG com a mínim de titular, però ja, ja ho veurem en els pròxims dies. En tot cas, demà segur que no serà el Tartier.
Lamine és un jugador que podria jugar contra el PSG sense haver jugat contra la Real Societat.
Jo en això no hi crec gaire. Després de gairebé un mes parat, eh? Lamine no juga des de l'aturada.
No, però no dic per tema físic, dic per la jerarquia que té.
Ah, no. Sí, clar, poder podria, però jo no sé si seria el més recomanable. En fi, ja hi arribarem a la prèvia del PSG, ara som a la de l'Oviedo, no hi serà Lamine, i a veure què tria Flick.
Loto Hansi.
Has agafat per sorpresa, crec, eh, l'Oriol?
Cara de por, de sus.
No he vingut preparat.
Tu pregunta.
No, jo preguntaré i no patiu, perquè jo crec que és un 11 bastant cantat. Vaja,
potser l'encertarem.
A veure, la porteria exacta, aquí l'encertareu tots. Crec que l'encertarem tots. Joan Garcia, no? D'acord. Recordeu què és el que creieu que farà demà Hansi Flick, no el que faríeu vosaltres.
Jo no veig tan clar, però...
Bé, no, jo crec que hi ha alguns dubtes.
Perquè
recordeu que juguen demà i tornen a jugar diumenge contra la Real Societat.
I Paris Saint-Germain després.
I després PSG, per tant, demà haurien d'haver-hi alguns descansos, alguns. D'acord. En defensa... Jo, mira, anava a fer descansar precisament Koundé i després he pensat que Koundé és el típic que un cop ja agafa la roda no descansa i jo he posat Koundé al lateral dret.
Jo també.
Sí, tots?
Sí.
D'acord. I Gerard Martín al lateral esquerre, perquè aquí tampoc no és que no hi ha més.
Faves comptades.
Aleshores, ells de la defensa. Jo he optat per Cubarsí Araujo.
Jo també.
Cubarsí Eric.
Jo Eric Christensen.
Compte, aquí hi ha canvis.
És que l'eix de la defensa, Flick, gairebé ha fet una combinació per partit.
Sí. Cubarsí Araujo, que són els que no van jugar l'últim dia.
D'acord.
Però Gerard Martín algun dia també haurà de descansar.
Bé, però si Valdés...
És que no m'ha arribat a la lateral esquerra.
Sí, ja l'ha dit, ell ha donat per fet Gerard Martín.
No,
Jofre Torrents.
Jo també tinc dubtes aquí.
Si directament a l'11, eh?
Si ve de Mollà, també dic que pot debutar Jofre Torrents de titular.
Ah, molt bé, doncs apostes valentes. És veritat que...
És veritat que cada vegada que Gerard Martín té rampes, que és cada partit, acaba jugant Eric.
Eric de lateral esquerra és una altra opció.
S'enfia relativament, perquè és molt jove.
I també és veritat que Valde, com heu dit, tornarà d'aquí poc.
Però
pot allargar la titularitat de Gerard Martín.
Ja, però i si se't trenca Gerard Martín, tens dos laterals, un et falta un lateral
tens
i l'altre
pensant
en PSG. Sí, home, sí, clar, però tenint dos laterals esquerres a la plantilla...
No, veurem si demà debuta Jofre Torrents. Jo crec que Eric té més números ara mateix per ser titular a lateral esquerra que Jofre Torrents inici. Mig del camp, si afegiu rotacions, jo crec que podem posar Caçador, Pedri, Olmo. Algú...
No, jo no penso així. Jo penso que jugaran De Jong, Pedri, i no sé si jugarà Marc Bernal de titular ja.
Però Marc Bernal, aleshores Pedri fent de mitja punta.
Bueno, una mica més avançat, com jugui aquí.
Uh-huh.
Jo De Jong i Pedri els tinc. Tinc dubtes si Olmo o Dro.
Tu demà vas fort, amb el
teu...
Sí, és l'Oviedo, sí.
Jo De Jong, Pedri i Olmo.
Jo Caçador, Pedri i Olmo.
Doncs veurem si hi ha tantes rotacions com fa el Costa o un 11 una mica més.
Jo amb molt dubtava que no juguessin els quatre davanters.
Bé, no faig tantes rotacions, el que passa que les que faig són arriscades.
Són arriscades, sí. I al davant jo tinc Rafinha, Ferran, Rashford.
Jo coincideixo.
Al revés, però...
Bé.
Sí, però és la tripleta.
Sí, també.
També.
Doncs veurem...
O sigui, no juga Lewandowski.
Tots apostem perquè demà descansa Lewandowski, juga contra la Real Societat. També és veritat que ho pot fer a l'inrevés. Fer-lo jugar demà, sí, descansar Real Societat i apostar per PSG.
La confiança que té en Ferran i l'efectivitat que està demostrant Ferran, mentre es duri, l'aprofitarà.
Lewandowski crec que porta dues titularitats seguides, Newcastle
i... Sí, però per això...
Getafe.
Si descansa demà, en tornarà a fer dues de seguides i potser, si vols fer-lo descansar amb d'aquests tres... Però vaja, en tot cas, és veritat que en aquest cas Ferran i Lewandowski li estan donant un rendiment molt similar i, per tant,
en qualsevol cas, els 11 de totes les opcions que hem donat, els 11 del Barça serien titulars a l'Oviedo.
Home, sí.
Sí.
Doncs estem al cap del carrer.
Molt bé. Doncs aquesta és la lectura. Veurem per on surt demà la Loto Hansi. I de la Loto Hansi ens n'anem a la pilota d'or per desgrat de Gemma Herrero. És que la gala de dilluns queda lluny, però aquí no havíem
però tingut encara... Però seguim parlant de la pelota,
sí,
digo.
Ja està, ja. Avui ja tanquem la barraca.
Demà passat ja estem parlant... No. Que no?
Avui.
Després, demà passat després estarem parlant de la pilota d'or de l'any que ve.
No, encara no.
Vaja que no.
Nivell de vez.
No, ja no para, ja és un no parar. Després, lo de la pelota d'or és la turra de la pelota d'or.
Ve el boig
no
de la
parar.
Castellana, després ja parlarem si Vinícius ha tornat a començar per l'any que ve. Ja amb el
I Mbappé, i...
Avui en parlem perquè Hansi Flick n'ha parlat a la sala de premsa, Gemma, i és una mica com dels teus, però sense fer a la sala de premsa.
De seguida comentarem el gran titular, que és el triplet, el hat-trick d'Aitana Bonmatí, però el derrotat de la nit no és veritat, perquè va guanyar el premi de millor jove, el premi Copa, però s'havia generat una expectativa si Lamine Yamal podia superar Dembélé. No, al final Dembélé pilota d'or, Laia, com ho ha somatitzat, com ho ha digerit Hansi Flick?
A veure, que va quedar segon, vull dir que l'expectativa que es va generar està justificada perquè estava allà cara a cara Dembélé Lamine, i és cert que a París a la tarda, al voltant de Lamine i de l'expressió del Barça, hi havia com de cop i volta una il·lusió que podia guanyar.
La cara de Lamine en el moment de... que Ronaldinho diu Dembélé és d'haver perdut.
O sigui, sí, clar.
Segurament perquè no ho sabia, que això està bé, és una part bona. Jo els últims anys tenia la sensació que el que s'asseia allà ja sabia que anava a palmar.
Sí, però això s'ha dit molt, que és una part bona potser perquè afegeix emoció a la gala, sí. Però pels protagonistes jo crec que és una tortura.
Clar, però això és...
Van allà i sis tius allà o sis ties allà mirant, sí. I el que riu un i els altres el queden amb cara de pal. Doncs com sí,
jo crec que és la perfecció que amb una gala arribis al final. Clar,
sí, per respectadors, sí,
indubtable.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs el cas va fer aquella cara de he perdut i, clar, evidentment volia guanyar, i avui Flick ha explicat que ha parlat amb ell i que el veu bé, que no està afectat per no guanyar la pilota d'or, que és molt jove, que ja tindrà oportunitat, i a més no és que no el vegi afectat, sinó que creu que això encara el motiva més.
Vaig parlar amb ell ahir i està bé. Per ell és una motivació per als propers anys. La va guanyar Dembélé, però també se la mereixia. Lamine ho ha acceptat d'una manera positiva i està motivat per mostrar el seu nivell aquesta temporada. Em va agradar molt veure a la pilota d'or molts jugadors nostres. Això demostra que bona que va ser la temporada passada. I volem repetir-ho. I pel que fa a quan tornarà Lamine, ens està molt a prop. Ahir i abans d'ahir es va entrenar bé i pinta molt bé.
Molts jugadors nostres, hi havia Rafinha, hi havia Lewandowski entre els finalistes, hi havia Pedri, però avui l'han demanat a Flick que pel fet o per la... si no veia injust que Pedri hagués quedat tan a baix de la classificació, 11, crec que va quedar Pedri a la classificació general de la pilota d'or, i ha fet aquesta reflexió el tècnic del Barça.
Quan ets un jugador d'atac, tothom es fixa més en tu, però que un jugador com Paul Scholes digui això significa molt. Ell era també un gran jugador i un gran migcampista. Sap del que parla i significa molt per mi. Pedri està a un nivell increïble. També Frenkie, al centre del camp. Van junts i seguiríem molts jugadors més. Estem en un molt bon moment. Ja ho pots notar en els primers minuts dels entrenaments. Estic molt content amb el que veig i amb la qualitat dels entrenaments. És una molt bona forma de seguir amb el que hem fet fins ara. Juguem cada dos o tres dies i veure el que passa als entrenaments ens ajuda molt a continuar. Hem de seguir al nostre nivell i el nostre objectiu és seguir fent-ho d'aquesta manera.
Paul Scholes va dir que Pedri, per ell Pedri era el jugador que guanyaria la pilota d'or, sí, i després heu detectat Flick, que està, i s'ha vist en tota la roda de premsa d'avui, molt content amb el que està veient als entrenaments. Ara ell té la sensació de ara sí, ja hem tornat a tenir allò que jo demanava a l'agost i que teníem la temporada passada.
És curiós, perquè estava en les últimes rodes de premsa, l'havíem notat...
Entre enfadat i sec, sí.
Escarpot, estrany, i...
Se nota un montón.
Sí, però que ara, avui...
Que està content, ha dit que preguntarà més, o sigui, molt distès, molt simpàtic.
Veníem de la lesió de Gavi, que en teoria és un dels seus protegits, i vull dir, no era un dia per pensar que estaria d'especial bon humor, i queda clar que el que marca el bon o el mal humor de Flick és que l'equip li respongui, i l'equip, és evident que en els últims partits està responent a cor que vols.
Ara que surt el tema aquest de Pedri, que va quedar d'11,
ara és quan parles de...
No, això és una curiositat. Sabeu qui va quedar l'any passat 11 i 12?
La veritat és que no.
11, Phil Foden, millor jugador de la Premier, que va fer un any brutal. I 12, Florian Wirtz, que també va ser el jugador de la temporada, que va liderar el Leverkusen, que va fer el triplet. 11 i 12 de l'any passat. Al final, la pilota d'or són highlights i són títols. I Pedri, rendiment i regularitat.
És veritat.
I això no es premia.
Tot i això, els dos jugadors que has posat, per mi són pitjors que Pedri. Són grandíssims jugadors.
El 2024, Phil Foden i Florian Wirtz era per estar entre els 5 primers, els millors d'Europa.
Sí. Jo també vaig.
És que a mi em sembla que són jugadors que van fer enormes...
Aquest és el mateix que culpa el Mer l'altre dia.
Sí. No, a mi...
No, però digue-li, que és que no els ha vist.
A Florian Wirtz han pagat 120 milions d'euros. No es paga per
això. Hi ha gent que paga coses molt rares. A mi, Wirtz, insisteixo, em sembla un jugadoràs...
No, 2024.
Igual que Col Palmer i que Foden. I em sembla que són, per mi, pel meu gust, són pitjors que Pedri. Però, escolta, en fi, és una votació, cadascú pot votar el que li roti, i és totalment d'acord amb tu...
Són iguals que Pedri,
no, però també et dic que Rodri no és un jugador de highlights, tot i que tenia l'MVP de l'Eurocopa, segurament el va ajudar. A mi em va sorprendre molt que Rodri guanyés la pilota d'or.
Es vota més el davanter i el que marca gols que no és que el genera.
Jo crec que he dit alguna vegada aquí que el meu vot hauria estat per Pedri. Suposo perquè és un tio que juga al futbol com m'hauria agradat jugar a mi, que ho fa amb una facilitat i amb una naturalitat que és a vegades insultant amb el sentit més positiu de la paraula, que no ets capaç d'entendre com situacions tan complicades es poden resoldre amb la facilitat que ho fa ell. Aquest era la meva pilota d'or. Després entenc la popularitat entre el gremi periodístic de Dembélé. Ja...
Ma, numèricament l'any de Dembélé és espaterrant.
A mi
que em sembla mil vegades millor futbolista, la mica Dembélé no em sembla acurat dir que és molt injust que li hagin donat a Dembélé.
No, jo no diré que sigui injust. Els números del Dembélé
35 o 40 gols 35. I el seu equip guanya gairebé tot
i les assistències, vull dir que jo no ho discutiré.
Ha estat determinant per la victòria del PSG a la Champions.
En tot cas, el que sí vull dir és que el que ha fet Dembélé al PSG és el que em molesta més de que no hagi fet el Barça.
Això és una altra cosa.
Perquè quan ha tingut algú que li ha marcat el camí d'una manera inexorable, ell ha demostrat tot el bon jugador que semblava i ha posat el coneixement que no va tenir aquí. I aquí va tenir 7 anys per posar-lo i no el va posar mai.
Per ser justos, al final de Dembélé al Barça no és aquesta dimensió, perquè no jugava tampoc en aquesta posició i, per descomptat, no feia aquestes xifres, però...
El Barça es dedicava a buscar-lo constantment en aquella etapa de Xavi.
Xavi, sí. L'hem resumit, i jo crec que és just,
ara,
com a Ter Stegen i Lewandowski.
La sensació de la temporada és Lamin.
Totalment, sí. Us volia preguntar, més que per la valoració del trofeu, si coincidiu amb Flick, que això per Lamin no... És que ja sé que és extra radi, però sents el pare que surt de la gala i això i allò altre, i dius, a veure, això ho encaixarem bé, ens emprenyarem, sou optimistes que Lamin no ho farà cas i endavant? Vull dir que serà... Que guanyarà moltes...
Què més li pots demanar? És que a Lamin és com si l'hagués tocat la grossa de Nadal i volguéssim que al mateix temps li toques el primer premi del torneig de Reis o del sorteig de Reis. Bueno, li haurà tocat el segon. té 18 anys.
Sí, sí, això jo ho veig, però falta que ho vegi ell també.
Però, home, si us posa que tindrà gent al costat, que li farà veure...
Com el pare.
Que no és... Bueno, tots hem tingut pare, que ens veuen...
Per sort, diferent.
Ens sí. veuen... Sí, però tots ens, sí, ens no? veuen... totes les virtuts i pocs defectes, però aquest noi, ara estem parlant d'un futbolista professional que té gent al costat, que li deu fer veure les coses, té un entrenador de primer nivell que li dirà, però noi, tu t'adones que ser el segon del món amb 18 anys, tranquil, sí, sí. guanyaràs 6 de... El Messi, als 18 anys, en quina posició va sortir a la pilota d'or? No sé, o el Cristiano.
Se n'hi va sortir.
O el Cristiano.
No, el Messi...
A quina posició va sortir? Pues...
Messi i Cristiano amb 18 anys, jo crec que no concursaven.
No cal córrer, tot arribarà.
Ja, ja, sí, sí. El que passa que a aquest noi li passen les coses extraordinàriament ràpides.
Bueno, però no pot ser contínuament.
Jo us ho pregunto per si teniu una opinió diferent. Jo crec que ho encaixarà bé i que continuarem veient el Lamin que hem vist aquesta temporada.
A mi m'agradaria que no li importara tant ni a ell ni a la resta la pilota d'or, però està clar que a ell li importa molt, perquè en aquell partit de la selecció espanyola contra davant França que ell va dir després del partit aquell de bé, si això comptava o si això pues, o sea, va ser l'aquí estic jo,
però és veritat,
si havia de jugar en un partit que cap problema,
sí, que cap problema, això mateix, la frase està tan Lamin i estava clar que a ell li importava molt i fa poc va dir aquello de
unes quantes
que és molt Lamin també. I està clar que a ell li importa molt el valor d'or, la pilota d'or. Con lo cual, jo crec que això serà benzina per la seva motivació.
Jo també ho
perquè penso. Perquè com aquesta temporada no l'ha assolit, pues és lo de la que ve i l'altra i l'altra i l'altra. I mica... que serà una mica de serà una motivació més per ell.
Una mica com quan el Barça el van eliminar a San Siro i ell va dir tranquils que l'any que ve la
porta. Escolta, als 18, 20, 21 anys no et pots quedar sense objectius. Que ho hagis guanyat tot. No.
Ah, tu creus que és millor que no l'hagi guanyat?
No, que a la llarga... A la llarga serà un incentiu.
No sé.
Jo crec que no l'afectarà en absolut. I jo també crec que és més positiu que no l'hagi guanyat. Si l'hagués guanyat, perfecte, però el fet de no haver-la guanyat doncs li dona una motivació més. Jo crec que Flick encantat de la vida que no l'hagi guanyat i anirà per totes aquest any per poder-la aixecar l'any que ve.
I la sensació allà a la gala era... O sigui, el que desprèn Lamin quan entrava... i quan tothom es dirigeix a ell, no és el que desprenia Dembélé. No, Dembélé ha guanyat aquesta pilota d'or. Lamin no va pujar a recollir el Premi Copa i els presentadors li feien la broma. Tornes després o no?
Sí.
Tu no fas això si realment no estàs davant d'algú que saps que tard o d'hora la guanyarà.
Perquè Lamin té molt més carisma, ara que citaves Dembélé. Dembélé la guanyava aquest any o no la guanyaria en sa vida? Jo crec que és una mica el que li va passar a Vinícius la temporada passada. Jo dubto que Vinícius torni a tenir l'oportunitat de guanyar la pilota d'or. I la imatge que transmet Lamin Yamal és, efectivament, que si no és aquest any, serà el vinent.
Jo deixa'm dir, dels números de Dembélé, que he dit que eren espaterrans, amb gols, entre vuitens, quarts, semifinals i Champions, que són 7 partits, en va fer 2. Va fer el gol al camp del Liverpool, que allò és un gol, us recordeu, que va ser un rebot que se va fer quasi entre els del Liverpool, i crec que un altre gol contra l'Aston Villa. També, no, però és que han dit gols.
Sí, sí, bé, gols i assistències. Jo crec que d'assistències en va sumar 14, potser. Bé. Sí, sí, però jo crec que, posar en dubte que Dembélé va ser molt important a la victòria del PSG a la Champions, jo crec que...
I Doué, també. I Kravatsvelia, també.
Sí, i Vitinha.
Per mi, Vitinha. O sigui, jo, si tingués que votar, igual que jo votaria Pedri abans que Lamin o Rafinha, jo votaria Vitinha abans que Dembélé.
El seu entrenador va tenir clar qui era,
claríssim,
de tots ells, pues el que havia d'anar al capdavant.
Pues que molt ben jugat pel PSG, per la premsa francesa.
No van repartir.
O sigui, a l'hora de candidats, estava clar que del PSG era Dembélé. O sigui, Vitinha no sortia enlloc.
Doncs acaba tercer, no? Déu-n'hi-do.
Per tant, les vots sí que s'han repartit.
I aquí també hem de fer una mica de mea culpa, perquè posem el crit al cel, perquè Pedri ha quedat 11, però des d'aquí la carta Pedri s'ha jugat 0.
Però des d'aquí, un moment, és que això, a l'estat espanyol hi ha un periodista que vota, que és Relaño, i després hi ha un altre periodista a Itàlia que vota. Vull dir que això de fer campanyes, la pilota d'or no té gaire sentit. Són 100 periodistes que voten. Vull dir, no els influiràs perquè aquí parlis més de Pedri o menys.
Bueno, aquí no, però en general...
Jo això és que sempre es fa de... No, i ara inicien una campanya, sí, però una campanya que no, com a sí. Molta influència aquí a l'estat espanyol. Sí, jo i aquí, que... per exemple, Relaño ja va votar la Minya Mal com a millor.
Sí, sí, però jo dic que el paper i hores de ràdio i televisió, sí. Aquí ja es parla molt més, infinitament més de la Min que de Pedri. Mm. Per tant, és normal que el candidat sigui la Min i tampoc no hem de posar el crit al cel perquè Pedri no tingui tants vots, perquè al final tampoc nosaltres tampoc ajudem tant a la candidatura de Pedri.
Però és just dir que... mentre, no, és que la Min, hi ha un moment de la temporada de Rafinha, per què no?
I hi havia va haver un moment al mes de març que els diaris esportius catalans demanaven la pilota d'or per Rafinha, amb sí, justícia. Sí.
També.
Amb justícia.
Sí, igual, segons com la de Dembélé en el seu moment, després es va desinflar el tram final de temporada.
Ja saps què passa? Que el Pedri té una qualitat que per mi no la té Dembélé, ni tampoc la Min, que és que ells fan jugar bé els altres.
Jo crec que la Min també la té. Potser no tant com un Pedri,
no,
però...
No, la té com a finalitzador de l'última passada.
I com a influència de tot el que passa al seu voltant. Pregunta-li a Condé si no és important que jugui la Min al seu costat.
Jo el tio que voldria que volgués cada setmana, Pedri. Aquesta baixa no voldria mai al Barça.
Va, tanco perquè la Gemma està posant cara d'aquell.
No, és que és insuportable.
M'avorreixo molt.
És insuportable.
Aitana Hat-trick. Dilluns no ho teníem gaire clar. En general és bastant sorprenent, no?
Fins i tot sorprenent per ella, que no s'havia preparat el discurs. Vull dir que estava molt... Jo crec que hi havia un punt més de favoritisme cap a Mariona Caldente o fins i tot cap a Russo, la sensació que havent guanyat els títols, precisament per això que sí que s'ha premiat a Dembélé, que havent guanyat els títols amb Anglaterra en el cas de Russo o en el cas de Mariona, que li pesés la Champions, aquest cop Aitana no ho aconseguiria. Però de la mateixa manera que en el cas del masculí hagués estat igual de just que el guanyés la Minya Mal que no que el guanyés Dembélé, sembla que Aitana es pot dir que el seu premi és just perquè va ser triada MVP de la Champions i MVP de l'Eurocopa també, és a dir, com a trajectòria la seva temporada és molt bona.
I Aitana, això dels MVPs perdent una competició és una cosa no entendré mai, però en fi...
Però en el cas d'Anglaterra, per exemple, de l'Eurocopa, vull dir, aquella competició, la selecció espanyola la perd a la tanda de penals.
Sí, però Aitana va jugar la meitat de l'Eurocopa. O sigui, és impossible, vaja, és igual, és un debat bizantí. O sigui, jo, per definició, una cosa que es tracta de guanyar, que l'MVP sigui algú que no guanya el torneig, és com si l'MVP de les finals de l'NBA fos un de l'equip que perd. No, jo no ho entenc.
Però Aitana ara ja té la jerarquia de la seva època Messi Cristiano.
Total.
Aitana és indiscutiblement la millor jugadora del món. I perquè algú li tregui una pilota d'or, ho ha de fer molt bé. I que Aitana ho faci molt malament i que ni el Barça ni la selecció, que és difícil, però, ho faci fatal.
Però és que Aitana no ho farà malament perquè és boníssima.
Per això.
No, vaja.
Bueno, però pot tenir un any dolent, es pot lesionar, alguna cosa d'aquestes.
Sí, però veient com de treballadora és, com d'enfocada està, a mi m'estranyaria molt.
Guanyar moltes.
Aitana té 27 anys, vull dir, encara li queda molt camp per córrer. Jo no me la imagino fent temporades horroroses, però estic molt d'acord amb tu que hi ha un... Vaja, hi ha una cua, per dir-ho així, o un estatus que s'ha guanyat que és difícil de destronar.
Diríem que Aitana és el meu Pedri al futbol femení. Per tant, estic encantat de la vida que hagi guanyat la pilota d'or, però vull reconèixer públicament que em va saber greu que la perdés Mariona.
A mi també. Gemma, no...
No, és que he negut, de veritat. O sea, és que jo opina tothom, i des de fa dies, i des de fa mesos, sobre la pilota d'or, així que... No passa res si jo no dic res,
jo abans
no?
Que Mariona pensava que la guanyaria el millor Alexia Russo.
Passa que Russo, a l'hora de la veritat, que va estar molt bé a les eliminatòries amb l'Arsenal...
I va entregar a la final.
Que no va, sí, però no va destacar especialment, tampoc. Bueno, no sé. Però sí, era també molt favorita.
Vinga,
l'Arsenal,
doncs...
que recordem que no ha guanyat la seva lliga. Que li van donar...
Alexia Russo va ser la pitxitxi de la Premier.
Sí, però l'Arsenal no va guanyar la seva lliga i li van donar el títol a millor club de l'any. Que, bueno, sí, és cert, guanyes la Champions... Sí.
Repartir això. Aquests premis que no van per votació, votació, aquí ja repartim...
Sí, ja repartim aquí n'hi ha.
Doncs et diré que el Barça va fallar en un partit en tot l'any, que és el de la final de la Champions, sí, però home. Va guanyar tots els títols propis i va arribar a la final de la Champions. Com a temporada global, l'altra cosa és que a la final no va estar bé, però com a temporada global, la seva temporada és millor que la de l'Arsenal.
No parlem de temporades globals, llavors.
Com que no?
No, perquè llavors Dembélé no guanyaria la pilota d'or.
Ui, no tornem aquí.
No, des de Pere va passar 4 mesos sí, que sí. Luis Enrique ni el convocava.
Fins aquí.
Un partit no el va convocar.
No. Tancada la pilota d'or. Fins l'any que ve o fins la setmana vinent. Una pausa i marxem a Montjuïc.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Jo ja he comprat un cupó del sorteig de l'11 de l'11 de l'11.
Home, tu vols el premi dels 11 milions, reconeixo. O un dels 11 premis d'un milió d'euros. Vinga, reconeixo.
D'acord, ho reconec, però si em toca no vull que em reconeguin, que jo vull ser milionari, però passar desapercegut.
Ja hi ha la venda del sorteig de l'11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, som l'Òscar Moreira
i la Maite Guixà, de l'oficina telefònica del RAC.
I tenim una pregunta per tu.
Quan vas al dentista, què et fa més mal, el queixal o la cartera?
Amb l'assegurança de salut dental del RAC, per només 9,90 euros al mes, anar al dentista ja no fa mal.
RAC, hi som per ajudar.
Del 23 al 28 de setembre torna la Mercè. Més de 500 espectacles de cultura popular, arts de carrer, música i activitats per a tothom. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa a barcelona.cat/lamercè. Ajuntament de Barcelona.
Mai no he estat d'acord amb la dita que afirma que no s'ha de tornar allà on has estat feliç. Precisament, és on més de gust ve tornar.
Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ha tornat la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
He començat a ser ignorant i m'agrada molt. Aprenc de tots vosaltres perquè, com diu el filòsof Josep Maria Esquirol...
El saber pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Teníem somnis humils, aspiracions situades just darrere les barreres de l'impossible. De La mort i la pluja, de Guillem Frontera. Setmana del llibre en català.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Tres minuts i les vuit. Ara, de seguida, recuperem el creuament de declaracions entre Barça, Ajuntament, Bombers, etc. de les últimes 24 hores, però abans, el que ja sabem del cert és que el Barça-Reial Societat, de diumenge a les 9, i el Barça-PSG, de dimecres vinent, 1 d'octubre, també a les 9, jugaran a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Lluís Companys. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
El Sergi ha anat d'excursió a l'Annapurna aquesta tarda, més que res per saber com de punt el Barça té el seu estadi pels pròxims dos partits, perquè, vaja, com qui diu, fa unes hores no tenia ni gespa. Com està la cosa ara?
Mira, dues terceres parts del terreny de joc ja tenen gespa. Altra cosa és saber... És a dir, sí, jo no hi entenc, no en soc un especialista. Mm-hmm. Si aquestes dues terceres parts que ja es veuen amb gespa, si ja s'hi podria practicar, entenc que encara no, que s'hi deuen haver de fer algunes acomodacions, si ja s'hi podria practicar el futbol. Hi ha tot un lateral, el que seria tota una banda, la que no toca tribuna, per entendre'ns, la banda oposada de l'altre lateral, que encara no hi ha gespa. Avui hem vist treballar, quan hem arribat nosaltres aquí ja fa una bona estona, encara hi havia alguns operaris sobre la gespa, ara mateix no hi ha ningú, no s'està fent res, sí que hi ha com uns grans focus al centre de la part on hi ha gespa, que il·luminen aquesta part, però no hi ha ningú més, ni hem vist cap tractor ni cap altre vehicle, com sí que hem vist fa un parell, una hora i mitja aproximadament, que feinejava sobre el terreny de joc de Montjuïc.
O sigui, dues terceres parts de la gespa posades, quan falten 4 dies, una hora un minut i 10 segons perquè arrenqui el Barça.
No, tampoc van sobrats, eh?
No.
Jo ara estava content, dir, home, si menja el partit.
Clar, falten 4 dies clavats i la gespa no està acabada de posar. És veritat que...
A dia d'avui ja no és com... Jo recordo però fa 15
dies.
Et calien, però sí, ara sí. Jo crec que la tecnologia ha evolucionat molt.
Sí, el que passa és que t'ha de relar bé, perquè si no, una gespa inestable
és un perill
per l'espectacle i pels genolls dels jugadors, però vaja, confiem. A mi el que m'estranya és que feia tants dies, i ara en parlarem, que es veia venir que això acabaria així, que els dos partits serien a Montjuïc, que em sorprèn fins a cert punt.
Pues a mi ja no.
No,
la gestió del Barça en aquesta qüestió dels camps i de no demanar a Montjuïc i de ara la gespa i de ara l'Ajuntament, a mi ja no em sorprèn res.
Perquè Sergi, gespa al marge, aquelles lones tan xules que hi havia l'any passat quan el Barça jugava a Montjuïc, encara no hi són tampoc, eh?
No, de fet, deixa'm fer una ullada un moment, perquè aquí hi ha una escletxa